Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que el pollastre és descendent del gall salvatge que vivia a les selves de l'Índia i ja era conegut des del 2000 abans de Crist? Més tard es va estendre cap a Orient i Occident, arribant a Centre Europa sobre el 1500 abans de Crist. Inicialment, el pollastre era un animal prim, amb molt d'os, de tal forma que romans i grecs només utilitzaven els ous. No va ser fins al 2000 abans de Crist, fins al 2, perdó, abans de Crist, que van començar a alimentar-lo bé, a transformar el seu cos, a tornar-lo comestible, fins al punt que va ser un dels aliments fonamentals de la cuina romana, com podem veure en fabulosos banquets de l'època. I és que la qualitat d'un pollastre a la cuina depèn sempre de l'alimentació que hagi tingut. Normalment, per tenir un bon pollastre, s'ha de criar en un lloc que pugui córrer i alimentar-lo amb blat de moro, verdures diverses, com així com enciam, com col, com retalls de pastanaga, durant un temps aproximat entre els 80 i els 100 dies. Així, criarem un pollastre que tindrà al voltant d'entre 3 i 5 quilos el dia que el vulgueu sacrificar. Que bons que són!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a La Fonda. Ja hi tornem a ser després d'aquest estiu que hem gaudit tots plegats de La Fonda. Avui hi tornem en podcast, així, ben enllaunadeta. A veure, tenim l'Imma Puigcorbé, que encara la tenim per aquí. En Quim Casellas, el cuiner de la mar, passa pel Bocato di Cardinale. La Judit Càrtex ens porta un nou estil de cervesa. I l'Òscar Gómez ens posa a la nostra guia de la fonda el restaurant MoMA, que ja ho veureu que és especial. El reportatge, anem cap a les Terres de Lleida. Primer, cap a Viella, que allà hi tenim l'Albert Jovany, que ens explicarà com és que Viella don gambes de Palamós per menjar. I baixarem una miqueta més avall i ens pararem a aturar a parlar d'embotits. I acabarem el programa anant cap a l'Alt Empordà, precisament al celler Rim, que allà hi tenim en Jordi Esteve, que des de l'Olivar de Jan ens porta una poesia ben lliure. Comencem! El tuit de l'Imma Puigcorbé.
I la vida segueix, i si els matins són així, que vinguin tots. Pluja d'aquesta nit i després sol, i aquesta tarda torna la pluja. És com era, és com ha de ser. La primavera era això, matí de sol i tarda de pluja, i aquest verd llampant als camps. Que no ens deixi aquest temps.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui passa pel Bocato di Cardinale el cuiner de la mar, Quim Casellas. Quim, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Com estàs?
Per esmorzar, dolç o salat?
Hòstia, jo sóc de croissant amb mantega.
Oh, i del mar, què és el que t'agrada més?
Del mar, sóc molt fan del paregal. M'agrada molt el paregal i menjar-lo freixit, així torradet, amb les puntes torrades per menjar-m'ho tot.
De la terra?
De la terra, el costelló per fer un bon sofregit amb arròs.
Uf, que bo. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, qualsevol que faci a la meva dona quan arribo tard.
Hola, vinc aquí. Un vici culinari que puguis explicar.
Hòstia, m'encanta. Mira, igual és una guarrada, eh? Aquests pans que fan com un pa bimbo amb tonyina que venen al súper, un tat de maionesa i amb salsa picant.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Ostres, les pinces, aquestes pincetes que fem servir els cuiners per posar floretes.
Un sabor o aroma de la teva infància?
El de la quiche que feia el meu pare.
El dia de festa vas a dinar a...
Qualsevol de la cuina empordanet.
Va, digue'n un, mulla't.
Mira, m'agrada molt sabor a brasa, que és a Palafrugell, i fan carn a la brasa.
Quin és del teu Bocato di Cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
I a les gambes.
Les
gambes amb qualsevol textura.
Un producte que no suportis?
El salmó a la planxa.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Amb ceba.
I l'últim, acaba la frase, un bon tall de pernil salat amb...
Amb uns ous ferrats.
Quim Casellas, moltíssimes gràcies, passa un bon estiu.
A tu, moltes gràcies, una abraçada.
La Fonda.
I ja la tenim aquí un dia més, la nostra estimada Judit Càrtex, la cervesera, la birraire 360 de la Fonda de Catalunya Ràdio.
Aquí estem.
Càrtex, com estem?
Molt, molt, molt bé.
Sí?
Molt bé.
Així m'agrada.
Sí, us vull parlar d'un projecte.
A veure.
Santa Pau.
Santa Pau,
Santa
bé.
Santa Pau Ale Works, que a part de fer cervesa, es munten al Rustic and Wild, un festival de cerveses àcides, que si no hi heu anat, s'hi ha d'anar.
Quan es fa? Quan es fa?
Es fa... Doncs és que ara no me'n recordo. Farà mig any, per tant, es deuria fer al març.
Ui, així és aquest...
Jo ho buscaré, busqueu Instagram.
Sí, sí, sí.
Rustic
sí, sí.
and Wild. Soc molt despistada. Però, perquè és que m'enamoren les cerveses que fa el Josep, el Pep.
Escolta'm, i quin estil és aquest que farem avui?
Avui fem Wild Specialty Beer. És de fermentació mixta, salvatge. El cas que aquí hi posarem alguna fruita o verdura. I aquí hi posarem més aviat verdura. És una cervesa fermentada amb el llevat propi, que això és molt interessant, de flors silvestres i madurada en botes de roure hongarès, en aquest cas. L'aroma i el gust de terra, arrels, raves, bolets, el làctic que té, l'àcid, el aconsegueixen de la pròpia barrica, de la pròpia bota. Aquesta cervesa es diu Rels.
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 Home, ja
Santa
ja
Pau
fa,
Ale Works. És especial. És superxulo, cerveses àcides, cerveses potents. Es pot visitar, tenen una era superxula per prendre birra, a vegades tenen gent allà tocant la guitarra o cantant, o senzillament veient passar el riu, perquè tenen el riuet allà al costat. S'ha d'anar a Santa Pau. I s'ha d'anar al Rústic, també, en el festival que es munta al mig del poble.
Sí,
molt, molt guapo.
Tercer Rústic Anguil, Fira de la Cervesa 2024, es va fer el 16 de març.
Març.
Per tant, exacte.
Sabia que era una setmaneta abans del Barcelona Beer Festival, que es va fer 22 i 23 de març i 24. Per tant, el cap de setmana anterior, jo em vaig prendre el cap de setmana de reflexió, me'n vaig anar a reflexionar al Rústic.
Home, haver avisat,
molt.
Que estem allà al costat.
Bueno.
Escolta, i què hi vas menjar-hi amb aquesta cervesa?
Allà hi vaig menjar un plat de mongetes molt bo que em van servir a l'hostal.
El Santa Pau, sí.
Sí, però jo crec que una amanida tèbia amb contrastos de raves, escarola i bolets reduïts així a la paella és l'arrels.
Ui, calla. I amb uns ouets de codonyat, també?
Home, això ja ho ja...
I amb
és que tu sublimes les meves idees.
No, però i quatre avellanes de Reus, per exemple, per allà també, no?
M'hi van com... Vamos.
I una miqueta de formatge, també.
Del tot. És que formatge sempre.
El formatge sempre.
A favor, sempre.
Combina...
Vino i formatge, sempre.
Com diu la nostra estimada Falgueres, combina con todo. Ella sempre diu combino con todo.
Combina,
aquí,
eh?
Aquí la cervesa, el formatge, combina con todo.
Combina con todo. Formatge i cervesa és combo guanyador sempre. Recordeu Santa Pau i el Works, les Rels, o qualsevol de les varietats de cervesa salvatge, demaneu-li i flipareu.
Molt fan, molt, de les cerveses àcides.
Molt.
Escolta, moltíssimes gràcies.
No, a vosaltres, salut.
Vinga.
A fruir.
Au revoir.
Au revoir.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I amb aquesta sintonia tenim una altra vegada en Josep Lluís Penedès, el nostre home més deliciós de la Fonda de Catalunya Ràdio. Josep Lluís Penedès, bon dia.
Bon dia, Bert.
Escolta, em vas deixar amb el xunxullo, xunxulla, allò pensant, pensant. Vas fer venir ganes, mira, d'anar cap a Cuenca a menjar zarajos.
Jo també aniria molt encantadíssim, eh?
Cap a quina part del món anem avui?
Xina.
Xina, molt bé.
Sí.
I què hi tastarem allà?
Doncs un plat que jo crec que pot arribar a sorprendre. Igual que ara hi ha l'heure per tota la gent que té el tema del gluten, cuida...
Una hamburguesa de soja, no?
Vale, doncs ara hi ha l'heure. Doncs fa uns anys, jo no sé si te'n recordes, que hi havia el seitan.
Sí.
Vale, que es va posar molt de moda. Doncs parlem una mica del seitan. Es diu així perquè així el van anomenar els japonesos. Però, de fet, aquest gluten de soja, que és això... Ai, de soja.
De blat.
De blat, perdona. Aquest gluten de blat en el segle VI ja menjaven molt a la Xina, sobretot perquè era un tema budista i tal, i hi havia una part que no menjaven absolutament res de carn, i era molt, molt habitual. Els japonesos el van copiar, el van comercialitzar amb el nom de seitan, va arribar als Estats Units, i pa-pa-pa-pa, ja ho tenim a tot el món. Vale. Això va ser més o menys en els 80-90. Bé, doncs, a Barcelona hi ha un restaurant xinès que el preparen boníssim. Uh-huh. És una menja molt típica. De fet, és un entremès o sigui, un pica-pica de Shanghai. Uh-huh. I es diu, a veure si me'n recordo, Kaofu.
Kaofu.
Exacte.
I escolta, on és aquest restaurant?
El restaurant es diu Restaurante Único. De fet, és l'único que hi ha. Es diu Único. I està al darrere també de l'Hospital Clínic. El preparen, tu el menges i ben bé és com si estiguessis menjant carn. Jo tinc una filla petita, però tinc dues, la gran i la petita. La petita, quan anem a menjar en aquest restaurant, sempre demana, jo vull aquella carn.
Aquella carn.
Aquesta carn va acompanyada d'uns bolets negres que surten a les soques d'uns determinats arbres a Xina, amb una flor, no sé com es diria en català, la flor d'azucena. Porta aquesta flor, porta vi d'arròs, porta soja, i de veritat que és una menja molt, molt, molt deliciosa.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí. Mira. Veus, ara em faràs venir ganes de menjar aquest seitan, però, clar, és això que diem, que moltes vegades un producte com aquest, que el trobem a qualsevol botiga que venguin productes, diguem-ne, més tirant cap a la part del veganisme i això, tots tenen el mateix gust, i potser aquest seitan del restaurant Único ens farà, diguem-ne, menjar-ne d'una altra manera, no?
Sí, sí, perquè és que, és, ja et dic, és un entremès molt habitual a Shanghai. O sigui, és com les nostres papes braves, o unes coquetes, o... Doncs a Xina, a Shanghai, és normalíssim.
Doncs escolta, delicioso, ens encanta que ens hagis portat avui aquest seitan xinès, que de ben segur tastarem. Quines ganes de tastar més plats del món. Escolta'm.
Bon profit.
Gràcies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per posar un restaurant més a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar Gómez, bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Què, cap on anem avui?
Avui anem a l'Empordà, anem a Moma Cidreria, una aventura interessantíssima que comença, mira, amb unes hectàrees, moltes hectàrees, de pomeres i moltes pomes. Aleshores, la família Frigola tenia aquestes pomeres, una part es comercialitza a través de la denominació de Girona, del poma de Girona, però n'hi ha altres que per calibre o per que sigui no entren, i ells van decidir fer cidre amb aquestes pomes. I arrel de fer cidre van decidir obrir una cidreria-restaurant. I aquí és on ja entra la part d'anar a dinar.
Clar, aquí és interessant el concepte, no, d'aquest indret, d'aquesta cidreria, no, que ho dius així, si sembla que estiguem al País Basc o estiguem a Astúries, i dius, no, estem molt a prop de Pals, aquí a tocar, a Palau-sator, en una manera, diguem-ne, de donar-li a la poma aquests 360 graus, no, que és necessari avui en dia per aquesta sostenibilitat, no només de casa nostra, sinó de tot el planeta, no, aprofitar la poma amb totes les seves dimensions.
Sí, perquè a més de que fan servir la poma per fer cidre, que és una cidra que em va agradar molt, la veritat, ho dic amb el cor a la mà, em va agradar molt, però a més fan servir la poma per la carta, després quan parlem dels plats veurem que n'hi ha bastanta utilització de la poma, però és que també fan vinagres, també fan marmelades, han fet hasta un calvados, un licor de poma. No sé, realment és un projecte, és el que tu dius, 360 graus, molt ben pensat, i té la gràcia que visualment menges entre pomeres, realment per arribar a travessar els camps de pomeres, que casualment em van explicar totes, miren les rengles, miren totes cap al massís del Montgrí. Perquè per això es diu Moma, perquè la Moma és de Montgrí. Per un tema de tramuntana, em van explicar que perquè la tramuntana no els destrolli totes les pomeres, han de tenir aquesta orientació.
Doncs vinga, i escolta, què hi vas menjar aquí?
Doncs mira, bacallà amb poma, ceba i un allioli de mel gratinat. Fan també amanides de formatge de cabra amb poma Granny Smith, amanida de formatge de blau cerdà amb pera, perquè també tenen peres, xistorra a la sidra. Em va agradar menjar conill guisat amb gambes, mar i muntanya, aquí estem parlant de cuina empordanesa. Un arròs de calamars amb picantó i gambes, també. Un altre cop estem a la Costa Brava, van les gambes que volen. Tenen una cassola, un arròs a la cassola amb cabra de mar, crustacis i carxofes. Fan servir arròs de pals.
Que... El tenen al costat, l'arròs de pals.
És que en realitat fan servir molt producte del voltant, no només les seves pomes. Realment és una cuina molt tradicional, molt catalana clàssica, i em va agradar que quan acabes, i ara parlem de les postres, però deixa'm esmentar que si vols prendre el cafè en el jardí, que és un espai que tenen amb una carpa enorme amb gespa, on s'està molt bé, és un lloc ideal per fer el cafetó de després de l'àpat.
Diguem-ne que aquest és d'aquells llocs que aquí sí... que quan vols fer el cafè el pots fer fent la migdiada, eh?
Totalment. Hi havia gent, perquè hi ha alguns que estan muntats com si fossin un sofà, hi havia gent estirada. Crec que algú estava fent la becaina.
Escolta, i de postres, què hi vas fer-hi?
Doncs mira, xuxo de poma amb crema de ratafia, catalano a tope, recull de fonteta amb mel de casavells, Empordà Power també, i després tenen un postre que es diu Pecat Moma, que és mousse de xocolata blanca presentada com si fos una poma Granny Smith, amb brioix de llimona i codony de poma, i una tatem de poma, que és el gran clàssic de local, amb la poma tallada gruixuda, ben caramelitzada i servida a taviona.
Doncs entra a la Gui Virgínies de la cuina catalana Moma Cidreria, el restaurant Granja de Pomes, podem dir-ho d'aquesta manera, Casa de Pagès, de Palau Setó, a l'Empordà. Moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui toca cap a Viella. A Viella, al Passeig de la Llibertat, aquí hi ha un restaurant amb una història fantàstica que coneixerem, perquè veurem com una persona de Llinars del Vallès que va estudiar... Bé, deixarem que ens ho expliqui ell, perquè té una història realment espectacular, aquest home, l'Albert. Entro cap aquí a veure si el trobo. Veig que aquí al menjador no hi ha ningú. Entrarem cap a baix, perquè la cuina és d'ells a llocs que... Aquells restaurants que has de baixar les escales. I a veure, mira, el veig aquí. Albert, bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Escolta, què hi fa un home de Llinars del Vallès, aquí a Viella, cuinant, tinguent un restaurant?
Pues la veritat és que jo també m'ho pregunto. Les coses passen a vegades quan han de passar. Varen venir aquí a la vall pues, com a simples turistes. Vam quedar enamorats d'una vall espectacular, que dona moltes coses positives, moltes energies, i a partir d'aleshores vam decidir pues, ubicar-nos aquí i fer un canvi de rumb d'una vida que portàvem en un altre sector de treball.
Som al mes d'agost, fa calor, ara la gent aquí no ve a esquiar, però està ple això de Viella, tu, mes d'agost.
No, tenim la gran sort aquí a la Vall d'Aran de tenir dues temporades. La temporada forta està clar que és a l'hivern, però sí que és cert que el que és l'estiu no serà tan fort com és a la costa, però sí que tenim un estiu meravellós, que a partir de juliol comença a omplir-se de gent, i normalment tenim gent tot l'any, però el mes d'agost és quan realment això està a petar.
Tu i jo compartim una cosa, i és que venim de la mateixa escola, a l'Escola d'Hostaleria de Girona. Tu uns anyets abans que jo, a principis dels 80, no?
A principis dels 80, doncs mira, vaig aterrissar allà, em va portar la meva mare, em vaig enamorar d'aquella escola. Estava situada al barri de Sant Narcís, imagina't, a la nova escola ara, que tenen tota moderna, i realment pues, vàrem compartir amb grans persones i persones que ara fa poquet que ens han deixat, pues, com el Manel Romero, que el tinc al meu cor per el que m'ha aportat a nivell professional.
Com era l'Albert d'aquella època, l'Albert estudiant d'aquella època, principis dels 80, en el qual la cuina o l'avantguàrdia de la cuina no era com és ara?
No, era un nano pues, amb ganes de progressar, amb ganes d'aprendre, sempre m'han dit que sóc un cul inquiet. Vaig anar a parar pues, a les cuines de l'Empordà de la mà d'Antoni Izquierdo, que vaig estar amb ell molts anys. Sense adonar-me en compte em vaig anar empapant d'aquest ADN de lo que és l'Empordà. Vaig també treballar amb els germans Font una temporada i bueno, vaig estar sobretot a diferents espais gastronòmics de Figueres i d'arreu de la Costa Brava.
Tant et vas enamorar de l'Empordà i tant et vas enamorar del seu producte que de fet podríem dir que el bistró aquí a Viella és una oda al producte català, al producte gironí, al producte empordanès, no?
Sí, sí, per mi el quilòmetre zero comença a l'Empordà. Vull dir que això és complicat de dir aquí a la Vall d'Aran, però és cert, nosaltres fem un homenatge permanent a la Costa Brava, fem un homenatge permanent a l'Empordà, tenim la gamba de Palamós com a producte estrella de molts que tenim, però sí que som un espai certificat, a dia d'avui, l'únic espai certificat a tota la província de Lleida, marca de garantia gamba de Palamós. Això ens fa estar pues, realment molt contents i molt feliços i sobretot tenir un compromís i fer les coses ben fetes.
Albert, quan vas arribar aquí, quan vau arribar aquí amb la teva parella, amb la teva dona, suposo que aquest bistró no era com és ara.
Aquest bistró era un... ja es deia Et Bistró, ho portava una altra senyora, es dedicava a fer ostres i cava. No anava mal encaminada, la veritat, però era el que feia, no feia res més. I quan vàrem tenir l'opció d'entrar nosaltres, pues, el primer estiu del 2015, que ara ha fet 9 anys de que vàrem començar aquest projecte, pues, vàrem començar a veure que podríem fer cosetes per canviar-ho, i la veritat és que a partir de l'octubre d'aquell mateix any vàrem fer una reforma que ens va començar a donar el tarannà i la personalitat que tenim a dia d'avui.
I tu vas començar aquí, vau començar fent fondues. És a dir, clar, fa 8, 9, 10 anys el formatge a Catalunya, déu-n'hi-do ja, el remenament que hi havia fa 10 anyets, però clar, això de fer fondues, un lloc especial només per fer fondues, també era curiós.
Sí, sobretot perquè vàrem voler començar amb un projecte, havent deixat jo un altre projecte de vida molt important, pues, no podia fer el mateix que fan els altres, tenia que buscar alguna cosa que ens diferenciés. A partir d'aleshores vàrem portar pues, uns formatges espectaculars que els presentàvem dintre d'un pa, i aquest producte que el primer estiu va fer que venguéssim unes 700 unitats de fondue, que són per dues persones, no és broma, pues triomfés com la Coca-Cola. I a partir d'aquí vàrem entendre que portar productes exclusius a la Vall d'Aran, pues això era un èxit assegurat.
Un èxit assegurat, però que alguna cosa va canviar amb aquesta ment de l'Albert Jubany, que va fer anar, diguem-ne, a buscar més cuina, no? Anar a buscar producte, anar a buscar territori, i sobretot anar a buscar una història que, clar, que aquí en aquest indre, que tu dius que aquí s'hi prenia cava, xampany i ostres, doncs que evolucionés cap al que és avui en dia, és a dir, és una oda de l'Empordà a Viella, no? Aquí a la Vall d'Aran.
Pues la veritat és que una vegada ja fem la gran reforma i fiquem una miqueta de cuina per començar a fer cosetes, tinc la gran sort que mentre una persona a mi a cuina que em canvia la meva mentalitat de fer-ho tot a casa, de fer-ho d'una manera artesanal tot, des del postre, l'aperitiu, i buscant la manera de treballar amb la millor qualitat. I a partir de l'any 2017 creem coses inverossímils, que no s'havien passat mai pel cap, com és crear un menú caviar, el 2018 certificats amb la marca de garantia gamba de Palamós, i a partir d'aquí encarem el restaurant cap a l'alta cuina i cap a una gastronomia que enganxa a l'alta societat de Madrid, de Bilbao, de Sant Sebastià, de Barcelona, o qualsevol persona que vulgui venir a disfrutar d'un sopar, d'un dinar, un event per celebrar la vida, al final.
Clar, perquè el fet d'estar en un indret, estar en un poble, diguem-ne, tan heterogènic com és, no? Que a més canvien les temporades i canvia la clientela. Una cosa és, diguem-ne, la gent de Viella, la gent de la comarca, d'aquí la Vall d'Aran, que no sé quan sou més o menys de tota la Vall d'Aran.
A la Vall d'Aran hi ha unes 10.000 persones, més o menys.
Clar, en canvi, ara estem al mes d'agost, hi ha molta gent de turisme, no? Però que, a més, també és un turista molt diferent al turista que hi ha a l'hivern, no? Llavors, crear, diguem-ne, una, podríem dir, una proposta culinària perquè això, diguem-ne, funcioni i que sigui allò, acabi sent una música clàssica, això no deu ser fàcil.
La veritat és que no, sobretot els primers anys que encara no teníem el nom que podem tenir ara. Això ens obligava a tenir una oferta gastronòmica més diferenciada entre hivern i estiu, I és cert que, bueno, estan passant coses meravelloses, com aquest passat mes de març, que es varen donar un sol Repsol de la guia Repsol, i això ara fa que el mes d'estiu no puguem baixar la qualitat, estem obligats encara a pujar-la. Possiblement pues, deixem de tenir tanta amalgama de plats, que ja n'hi ha prous, vull dir, però sí que és veritat que realment no baixem qualitat perquè no ens ho permeten ara mateix.
Avui som a Viella, a la Bistró, un restaurant que hi ha aquí a la plaça de la Llibertat, un lloc on primer s'hi servien ostres i escumosos i ara s'hi serveix una cuina d'avantguàrdia que va més enllà, podríem dir, de l'avantguàrdia en si així, no? També hi ha territori. Amb l'Albert Joany, Albert, que tu, quan vas acabar l'escola, vas començar a anar i vas fer un periple, diguem-ne, Déu-n'hi-do, per diversos restaurants de la Costa Brava, de Girona i de fora, no?
Bueno, pues la veritat, vam tenir la sort de col·laborar amb restaurants importants, feia pues, els típics extres que podia fer un estudiant pues, a la Gavina de S'Agaró, pues, al Motel Empordà, a l'Hotel President. Llavors vaig coincidir amb Antoni Izquierdo uns quants anys treballant al Mas dels Arcs de Palamós, que ara ho ha convertit en un espai, espai gourmet, Toni Izquierdo, on fa els seus sofregits meravellosos i unes croquetes espectaculars, etc. I vam coincidir també amb els germans Font, vull dir, vam estar treballant a restaurants de qualitat i d'importància a nivell Empordà.
Què t'emportaries tu de cadascun d'ells? Perquè, clar, una cosa és, diguem-ne, el model Empordà, aquesta cuina empordanesa clàssica, aquest punt també d'avantguàrdia. Ells van ser els primers que ens van portar aquí al món del foie gras i tot això, no? Antoni Izquierdo, un home molt apassionat pel tema del producte, com també els germans Font, però, i després anar evolucionant, suposo que sempre vas emportant, no?, una miqueta això que ens deien a l'escola, no? Heu de voltar, no? De cada lloc on voltes t'emportes alguna coseta.
Pues de tot arreu que he anat me n'he emportat moltes de coses. A nivell productes, a nivell de tocar, delicadeses, a nivell organitzatiu, i clar, tot això és, com sóc una persona que ho acumulo dintre del meu cervell i llavors ho posem en pràctica, és veritat que ara tinc el cap com un batibull perquè no pararia de fer coses de les coses que he anat aprenent a les diferents espais gastronòmics que he treballat, que per mi ha sigut un aprenentatge permanent i segueix sent un aprenentatge veure el que segueixen fent aquests espais.
És curiós que una persona que està a punt del llindar dels 60 digui un aprenentatge, no?, permanent. La cuina potser és un d'aquests oficis en el qual un mai es dona per vençut o es pensa que ho ha sabut tot, no?
És impossible. Si a mi m'arriben a dir fa 20 anys enrere que estaria ara treballant en un espai gastronòmic de xef de cuina amb la meva senyora, disfrutant com un nen petit de qualsevol cosa que està passant, que m'emocionaria per qualsevol comentari que em fa el comensal que m'arriba i que em diu que li ha tocat l'ànima. Vull dir que realment, clar, això t'obliga pues, a estar amb aquest aprenentatge permanent, no parar i sentir-me realment jove, amb els 58 anys que tenim a sobre.
Un aprenentatge permanent, però que algunes vegades, diguem-ne, la vida junt amb la passada acabes explotant, i això fa que canviïs radicalment, no?, i que passis de la cuina a fer de guixaire, no?
Bueno, això va ser als 26 anys. És veritat que després del periple de treballar a restaurants importants, vaig agafar la responsabilitat de treballar de xef de cuina a diferents espais gastronòmics, que n'hi ha algun que ara no existeix, i possiblement era una responsabilitat per una persona molt jove com jo, que als 26 anys va dir el meu cap prou. Ara està molt de moda parlar de la salut mental, en aquell moment no era un tema que es parlés, però el meu cap em va dir fins aquí he arribat i jo vaig agafar-me un petit descans, un KitKat, com es diu ara amb el tema vulgarment, però aquest va ser un KitKat de 23 anys, que bueno, vaig agafar l'empresa del meu pare i vàrem estar pues, de guixaire, vam passar a una empresa de pladur, fent obres inverosímils, grans obres a nivell de Barcelona, Museu del Disseny, a l'Esperia Tower, bueno, a la presó de Figueres, grans hotels, Hospital de Santa Caterina, Hospital de Mollet. bueno, orgullosos d'aquell periple que també sembla mentida m'hagi ajudat també al nivell organitzatiu de lo que és un restaurant, eh?
Clar, i alguna cosa, perquè clar, això de la cuina un la porta al cor i arriba un moment en què torna a sortir, no torna a brollar aquell gra germinat de la cuina i acabes arribant aquí i dius, saps què, escolta'm, deixo la construcció i tornem a muntar un restaurant aquí a Viella, que escolta, a veure, jo no ho entenc, com un restaurant tan petit o que, no sé, si així és mal contat, dec comptar unes 30 cadires, tinguis tants plats, però això a la meva època ja dèiem, cartes llargues, això és, bueno, complicat, no? Com tu fas això, Albert?
Bueno, tenim una organització molt, molt, molt bona, vull dir que tot surt molt fresc. És veritat que tenim una carta una mica extensa, és veritat, però realment tots els plats són un èxit. Llavors també el secret d'un bon restaurant és saber comprar el producte al millor preu possible i llavors veure aquell plat que, per exemple, no tingui tanta sortida, doncs de seguida eliminar-lo de l'oferta gastronòmica. Però a dia d'avui puc dir que qualsevol plat que està dintre de la nostra carta té èxit i n'hi ha molts que no puc retirar i n'hi ha altres que volen entrar, amb la qual cosa és un problema.
Clar, és curiós perquè estem aquí al mes d'agost, ara a Palamós segurament que hi ha molta gent que menja gambes, però també aquí a Viella ara es poden menjar gambes, que a vegades sembla una mica inverosímil, no? Això d'anar a la muntanya, aquí que dius, ostres, jo aquí menjaria, no sé, una miqueta de cèrvol, de cabirol, menjaria, doncs, a no sé, a les verdures típiques d'aquí, el tema de la vedella, no?, que aquí n'hi ha molta, del xai, del corder, i en canvi me'n vaig a un lloc on em puc prendre, doncs, unes bones gambes, una bona espardenya, no? Això no trastoca una miqueta des d'un punt de vista de cultura gastronòmica, Albert, la gent?
Bueno, això el que ha fet és situar-nos al final, perquè és veritat que realment quan vàrem optar per certificar-nos dintre de la marca de garantia era una aposta personal, era allò de dir, escolta'm, si fins ara la gent que venen a visitar-nos, que són clients de tot el territori espanyol, estan buscant la diferència, anem a rebentar-los una miqueta al cap, no? I vàrem començar la gamba de Palamós, unes garotes d'aquí de Palafrugell. Vàrem començar a portar productes que la gent ens va començar, doncs, a dir, escolta'm, anem al bistró per això, anem a casa de l'Albert i de la Dolors a disfrutar de les millors gambes, del millor producte, de llobarros salvatges, dels millors bacallars que podem trobar a Espanya, però en aquest cas la gamba, per mi, li hem fet un menú exclusiu a la gamba, que Palamós fan durant un mes, em sembla, fan el menú gamba, i el tinc durant tot l'any, aquest menú gamba.
Durant tot l'any, però també tens un altre que és un d'aquests menús que ara es parla molt, no?, d'exclusivitat i tot això, o gourmet i això, però veure, ja sabem que hi ha productes i productes, no? Un és aquest el caviar, que hi ha una frase que tens a la carta que m'agrada molt de Michael Kors, que diu, per mi, el veritable luxe pot ser el caviar o un dia sense reunions, sense cita i sense hora. Què fa falta per menjar caviar? Perquè, clar, un pensa a vegades de que menjar caviar només és, diguem-ne, per butxaques molt, molt, diguem-ne, molt poderoses, però el caviar va molt més enllà de menjar-lo sol, no?
El caviar va molt més enllà. És veritat que el 2017 vàrem crear un menú exclusiu amb caviar, amb el caviar Naquerí de la Vall d'Aran, per fer-li un homenatge amb un producte exclusiu, meravellós, i era un menú curtet, però que ens va donar un punt d'arrencada que ens ha obligat cada any a anar millorant aquest menú caviar. Però el caviar el maridem amb diferents plats. Tenim uns porros confitats espectaculars que fem una velouté d'alga Codium i amb un pil-pil de romesco, que es troba en el menú bistronòmic, que també posem el caviar i li dona un rock and roll també al caviar amb un simple porro. O sigui, aquí busquem, doncs, aquest mar i muntanya, però amb un producte simple però espectacular com és el porro i amb el caviar i les algues.
Clar, dir caviar avui en dia és parlar de tot el món, és parlar de globalització. Jo recordo quan estudiàvem que deien que de caviar només hi havia de dos llocs, no? Hi havia el caviar iraní i el caviar rus, no? Avui en dia hi ha molts llocs que es fa caviar, fins i tot també aquí a la Vall d'Aran, no? Clar, parlem de l'esturió.
Bueno, pues l'esturió, en aquest cas, com és un animal que s'ha deixat de pescar a nivell salvatge, perquè està prohibidíssim ara mateix, i l'esturió ara mateix que es fa servir pel caviar està fet amb granges, doncs a tots els països, Polònia, Bulgària, a Itàlia, fins i tot a Madagascar, aquí a la Vall d'Aran, doncs és un peix que a dia d'avui, amb les diferents versions dels esturions, doncs pots trobar-lo. Per això ara hi ha tant de caviar, i que el caviar ara mateix ja no és aquell producte tan exclusiu com abans i tan car. El caviar ha baixat molt de preu perquè realment el pots trobar a diferents caviars, etcètera. Tens el caviar nàquerí d'aquí de la vall, diferents caviars baeri, tens caviars belugues, tens caviars sabruga, amb la qual l'amalgama és important i bueno, i et dona, cada un dels seus caviars et dona una tonalitat, una salinitat, un iode, o sigui, és espectacular, és un producte que no acabaries amb ell.
Per una persona, diguem-ne, que no hagi tastat mai el caviar, no? Com definiries el gust del caviar?
Pues és com una explosió. Al final és com una explosió al cap que realment la primera vegada que el proves et sorprèn i hi haurà gent que li agradarà més, hi haurà gent que no li agradarà, però realment jo crec que és l'explosió. Per això de seguida la varen catalogar com un producte, bueno, caríssim, exclusiu, que bueno, tenia en les millors taules franceses, a les millors taules del món, pues, la seva presència, i amb uns preus que només podien accedir els milionaris.
A més, el caviar és un d'aquells productes, i no sé si tu hi estàs d'acord, Albert, però és d'aquells productes que lliga moltes coses, no? És a dir, el fet de tenir un gust, diguem-ne, tan tipificat, fa que et vagi bé, per exemple, per combinar amb una ostra, que et vagi bé per combinar tan sols, per exemple, això amb un blini, no? com es fa des de la manera més clàssica, sí. I una miqueta doncs, d'una crème fraîche, no? una nata allò que no està ni muntada, aquesta crème fraîche que fan cap a la zona de Suïssa, a mi m'apassiona, aquestes cremes àcides, però també, per exemple, que lligui de meravella amb una papada ibèrica de porc o, per exemple, amb uns pèsols llàgrima, o amb un llamàntol o amb un colomí, no?
Bueno, tenim un gran mestre que ja no hi és amb nosaltres, que és el Santi Santamaria, que va ser pues, un gran innovador. Un dels exemples que jo tinc, sempre poso dues persones com a exemple gastronòmic en el meu currículum o quan m'ho pregunten diferents periodistes, que és en Paul Bocuse i el Santi Santamaria. Santi Santamaria va ser dels primers, o si no el primer, que va maridar una papada i un caviar, no? Nosaltres li posem fins i tot una crema de coliflor, vull dir, clar, és que marida amb un rovell d'ou curat, una mica curat, amb caviar, és que et porta al cel. Vull dir que està aquí la gràcia d'un producte que et canvia la, bueno, el que és el sabor d'un altre i te l'aixeca i te'l porta a uns extrems meravellosos.
El caviar, una delícia per al paladar, però també aquestes gambes que dèiem ara, que clar que un quan arriba aquí, doncs, això ara a l'estiu i aquí a Viella es pot menjar doncs, unes gambes, clar, la gamba potser, hi ha molta gent a vegades que diu, la gamba està sobredimensionada, no? I podríem parlar inclús d'escolta'm, Albert, tu que aquí que remenes, diguem-ne, producte top, producte de això, unes bones gambes, uns bons escamarlans, i podríem inclús arribar a discutir de què és més bo, no? De si una gamba o un escamarlà, no? O, per exemple, les espardenyes. L'altre dia parlàvem amb un bon amic de si les espardenyes estaven sobredimensionades o no, no? Però, clar, la gamba de Palamós, la gamba de la Mar d'Amunt, no? Que, en definitiva, és una miqueta la mateixa, aquesta gamba vermella que en parlem tant, també hi ha molta gent, a vegades, que no l'entén. Potser també perquè moltes vegades s'ha cuit malament o s'ha menjat malament una gamba, no?
És perfecte el que acabes de definir. Ahir vaig tenir uns senyors que varen venir a menjar al restaurant i diuen, és que el punt és perfecte, gent de València, diuen, meravellós, és que si el passem es fa malbé, està clar. Nosaltres fem un menú degustació amb gamba, molt divertit, on comencem amb un gelat de gamba, vull dir que es pot buscar la forma de fer un gelat de gamba, llavors anem amb un tartar de gamba, vull dir que és la gamba tractada, res, crueta, amb el seu oli dels seus caps, amb el cap, fem un oli de caps de gamba i el marinem una miqueta amb això, passem a una croqueta de gamba, vull dir, és un altre concepte, la gamba a la planxa, poc feta. Clar, és que són diferents textures que t'ensalcen la gamba i te la porten al nivell, fins i tot l'arròs de gamba que fem nosaltres, jo el marco en planxa, és marcat volta i volta, i el fico un minut, encara no al forn, perquè me la temperi. La gamba té que estar crueta, té que estar ben, o sigui, amb aquell sabor de frescatat perquè es vegi aquell cap ben untuós, ben sucós i espectacular. És un producte que et porta com el caviar al cel.
Clar, és que ara precisament que deies això dels clients, no? de València, els valencians que també de gambes en saben un niu, i ells diuen és que les gambes no s'han de coure, no? Allò, la gamba bullida, diuen, gairebé s'ha d'escaldar, no? Allò d'agafar la gamba, i quan l'aigua, l'aigua de mar bull, no tirar les gambes a dintre, sinó escaldar les gambes al damunt d'una reixa, i que només amb aquell escaldat n'hi hagi brou, i després ràpidament allò, aigua de mar precisament freda, perquè clar, això sí que la gamba és molt senyora, eh? Si li poses aigua dolça, el gust canvia, Albert.
Ho tenim clar, vull dir que per això et dic, és que és d'aquells productes que et porten aquest setè cel, i que realment, pues, des de l'algú que fa que mereixi la pena apostar per aquest producte, i que va ser molt criticat quan en el seu moment varen començar aquí a la Vall d'Aran a portar aquest producte, per les diferents, bueno, no hi ha no veïns, no? A vegades la competència que no entén el teu projecte, pues, pues te'l critica sense saber que realment quan el toques excel·lentment i el portes a lo que l'has de tocar, vull dir, a respectar-lo i ensenyar-lo com té que ser, pues estàs donant un producte exclusiu i un producte que arriba a tothom.
Ara em fas pensar en una frase d'en Ferran Adrià, que alguna d'aquestes que a la fonda sempre la posem a la cirereta del pastís. Ell deia alguna cosa així, que deia que quan estàs fent coses que la gent no entén, és que estàs creant, no? I això és el que a vegades ens passa, no? La vida, és a dir, ens pensem que tots hem de viure allò, una vida establerta, ordenada i això, i la creativitat, per exemple, passa això, no? Per sortir dels límits, per no tenir aquest comportament, diguem, de vegades de comoditat, no? I aquí és on trobes la diferència.
Jo la diferència em ve acompanyant tota la vida, en a mi, perquè amb tot el que he fet, he buscat aquesta diferència, he buscat el fer les coses com jo he cregut que les tenia que fer, encara que la gent m'ho critiqués, i això ens ha portat fins i tot a destacar en tots els moments de la nostra vida, per davant d'altres conceptes més còmodos, no? Però sí que és veritat que quan et dones compte que estàs agafant un camí que no és el comú, i que la gent t'ho està respectant, admirant, portant, o sigui, ensenyant-te o donant-te les gràcies per haver agafat aquest camí, és quan dius gràcies per haver pres aquesta decisió, no jo, sinó la meva dona i jo, que tot ho consensuem, perquè realment ens està portant a un moment molt feliç a dia d'avui.
Albert, tu que estàs aquí als 58, a punt dels 60, gairebé podríem dir allò, al llindar de l'escala, per dir-ho d'alguna manera, amb aquest pensament, diguem-ne, tan a voltes innovador, amb ganes d'aprendre encara més i això, i veus a vegades que hi ha gent que, o tenim, diguem-ne, un model de societat que a vegades no té aquestes ànsies, diguem-ne, per veure el futur d'una altra manera. Què els diries tu a la gent jove que ara entra a la cuina, que evidentment per sort també ha canviat molt el tema dels horaris, no? Dels horaris que fèiem tu i jo a l'època amb ara, no? Però que a vegades els valors que hi ha no són els mateixos. Com enamorem a la gent en el sector de la gastronomia avui en dia?
Jo penso que la manera d'enamorar la gent en el sector de la gastronomia és que els somnis que tinguin, que tothom tenim uns somnis, que ho facin tot per poder aconseguir-los. Això vol dir sacrifici personal, però, i això vol dir també moltes satisfaccions personals després. És un món meravellós, és un món on no pares d'aprendre, és un món que si t'hi fiques de veritat a dintre, és com aquests videojocs que hi ha, que hi veus aquesta mainada que estan ficats dintre d'un videojoc i l'estan vivint, doncs estàs vivint una realitat meravellosa. La gastronomia, quan estava al món de la construcció, m'haguessin dit que ara mateix estaria enamorat, que ja estic enamorat de la meva senyora, però estic enamorat també de la gastronomia al 100%, perquè m'està portant a fressar, a viure, a sentir, a sentir-me, bueno, feliç, feliç. És que la paraula és feliç.
Un home feliç que és de Llinars del Vallès i, en canvi, a cuina aquí a Viella, a la plaça de la Llibertat, a l'Ebistró, una cuina espectacular. Que, escolta, Albert, suposo que hi ha una cosa aquí, és que el cuiner és cuiners dels restaurants tenim, i és que sempre diem que jo crec que un restaurant té uns plats icònics, no? Jo veient, diguem-ne, el restaurant, veient la quantitat de plats que tens aquí, dius, ostres, tu, les cartes ara cada vegada són més petites, no? Una cosa és parlar de la gastronomia i l'altra també, llavors, ja és parlar del model de negoci. Però tu, entre les gambes, el caviar i els altres productes, si un hagués, diguem-ne, de definir els 5 plats icònics del bistró, és a dir, que ha de venir aquí i que no pot deixar de tastar, quins serien?
Bueno, doncs jo començaria amb el número 1, que és la croqueta de gamba. La croqueta de gamba és una explosió. O sigui, et fiques dins del món de la croqueta i possiblement entenguis hasta la filosofia de vida de l'Albert Jubany. No és broma, és un espectacle de plat. Com a número 2, que li està trepitjant els talons ara mateix, tenim un caneló de centolla, fem un homenatge al País Basc amb un xangurro a la Donostiarra dins d'un caneló, i a més l'acompanyem amb una crema de garota i amb un pil-pil de plàncton marí. O sigui, és una o del mar. Seguim amb la o del mar, que és a mi el que m'agrada. El número 3, seguim amb la o del mar, és un ravioli de llamàntol. Ravioli de llamàntol blau, que llavors agafem el corall del llamàntol i fem dues salses. Una és una crema i l'altra és com una demiglas. És una reducció del fons del llamàntol per fer aquesta reducció, i aquí tenim un ravioli que impacta. Si entrem dintre dels plats generals ja principals, tinc un llobarro salvatge que el presentem amb una crema de rossinyols, amb uns rossinyolets d'aquells minis saltejats, uns gnocchis d'albergínia fumada, que els fem amb una arrel japonesa que es diu kuzu, i una demiglas de les espines mateixes d'aquest peix. Llavors tenim un altre plat molt important per mi, que és el bacallà. Fem un bacallà a baixa temperatura amb uns callos de bacallà espectaculars i que l'acompanyem amb un pil-pil de pebrots verds fregits, que és una meravella.
Déu-n'hi-do, escolta, Albert Jubany. Jo crec que un raconet de l'Empordà podríem titular aquesta tertúlia que tenim avui aquí amb tu a Viella, no? Un raconet de l'Empordà a la Vall d'Aran, que sobretot la ment, aquesta ment i aquestes ganes de fer, d'aprendre, de fer coses noves, segueixi així, perquè, clar, jo no sé com veus, diguem-ne, el futur de l'Ebistró d'aquí a 10 anys. Si agaféssim la portada d'un diari que posés 2034 i hi hagués una notícia a la portada de l'Ebistró, què t'agradaria que digués?
Pues, en principi, d'aquí 10 anys a mi m'agradaria que el meu fill continués aquest legat. Aquí tenim una pica baralla.
Sento veig la teva dona que aquí i diu que no, eh? Però... A veure, vine cap aquí, Dolors.
Pues res, pues que no. Ho sento molt, però jo, això és molt maco, però jo voldria que el meu fill primer se formés amb altres coses, i llavors és molt jove, té 18 anys, i quan estigués format amb altres estudis i una carrera que vol fer, llavors, si vol fer la cuina, sempre la tindrà i sempre tindrà el seu pare que l'ajudarà i nosaltres. Però de moment prefereixo que es formi.
Que es formi, que moltes vegades això és allò que diem, cada vegada més ara un pot fer de metge o de mecànic i acabar la cuina com tu vas venir a la cuina, vas marxar-ne i has tornat a arribar, no, Albert?
És així, la vida mai saps on et portarà, és una muntanya russa, facis el que facis, que siguis feliç, que t'ho passis bé, i això és el més important.
Albert Jubany, Ebistró, salut, fogons i molta cuina.
Gràcies, Pep, és un plaer.
I no deixem les terres de Lleida, perquè de Viella anem cap a Torà. I és que a Torà hi tenim uns d'aquells, diguem-ne, de tota la vida, d'aquells que fan embotits de fa generacions, que venim a veure què hi fan aquí en aquesta població, que ara no sé si és Segarra
o Solsonès. Deixeu-me entrar i li demano a en Jordi de l'antiga casa Magí. Mira, ja el veig aquí. Jordi, bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, ara mateix on estem, a la Segarra o al Solsonès, aquí a Torà?
Mira, d'acord, estem a la Segarra, però políticament estem al Solsonès. Tot ens han tractat molt bé, les dues comarques són molt maques i molt bones i estem aquí per fer país i per continuar les tradicions de sempre.
Quan diem o quan veiem antiga casa Magí, antiga casa ja vol dir que això no ho vas començar-ho tu, Jordi.
No, exactament. Jo sóc la tercera generació de casa. Ho van començar els meus avis. Venien de treballar amb el tema del carbó, carboneres i tot, però venia el que és el tema del gasoil i això ho havien de canviar. La meva àvia, amb molta visió, va agafar una empresa que passaven a ser treballadors de, i elaboradors de pinso per als animals i es va agafar doncs, a les mandongueres d'aquella carnisseria que tancava. Amb les mandongueres i agafant les receptes ancestrals de sempre, vam poder començar el que és l'antiga casa Magí amb el meu avi i ella i van crear doncs, els embotits de sempre amb una qualitat excel·lent.
Clar, un quan pensa en embotits, moltes vegades pensa, diguem-ne, en zones del Prepirineu o zones del Pirineu, no? Zones de muntanya, que hi ha una tipologia d'embotits que doncs, a vegades no hi sol haver-hi llocs més càlids com aquí, que aquest mes d'agost us fa un agost. Déu-n'hi-do la calor que fa aquí, eh?
Aquí tenim una calor, però també el que és el tema de la humitat és molt bona i tenim la marinada al vespre, que també ens ajuda pues, a autogestionar el que és el tema del sec.
Clar, dius que la teva àvia ja va ser una visionadora, diguem-ne, amb la manera de fer embotits. Clar, per una banda, teniu embotits tradicionals i després altres embotits, diguem-ne, que en podem dir embotits amanits, embotits amb condiments afegits, que cada vegada hi ha més gent, diguem-ne, i això ho veiem doncs, quan parlem amb en Josep Dolcet, que és una eminència de la confraria del Gras i el Magre, de que el tema de les botifarres dona per molt.
I tant, i tant. Nosaltres tenim botifarres de molts gustos diferents, tant de botifarra amb mongetes, botifarra d'escalivada, fet al foc com sempre i l'àvia la fa molt bona. També la continuem fent igual amb els mateixos amaniments, que és només sal i pebre, sense additius, així artificials, només dels naturals. I també en fem de peus de porc, amb pernil del país, i també fem botifarra amb formatge de cabra del país.
És curiós perquè quan dius botifarra, que a pocs quilòmetres d'aquí en diuen la llonganissa, no? Que parlem, diguem-ne, de la botifarra vermella, de la botifarra de sal i pebre, la de coure, no?
Exacte. Sí, nosaltres la botifarra estem tocant una mica també amb la franja del barcelonès, aquí amb la noia, però no estem com encara a Lleida, que és la llonganissa fresca, que n'hi diuen ells. Nosaltres n'hi diem botifarra a el que és la botifarra fresca. A la llonganissa li diem el producte en sec, com el fuet, la secallona, que també fem aquí, i sempre amb producte natural i d'altíssima qualitat, com és el porc d'Urà que tenim de pastura.
Ara, mentre anaves parlant, estava veient aquí, i m'agrada molt que la vostra llonganissa diu... llangonissa de pastura. O sigui, això és d'animals que pasturen.
Ah, exacte, sí, sí. El producte que pasture, amb escorxador propi municipal, que ens han fet passar per totes les lleis innovadores que hi han, que també llavors passem com tota la política per la burocràcia i tot el que pertoca en els temps que estem. Podem entregar aquest producte amb una eficàcia i una excel·lència que partim de la base de sempre, però també amb les coses d'avui dia innovades.
Uns dels nostres forts són, podríem dir, les botifarres cuites, no? Els bisbes, bulls, com li dieu vosaltres?
Els bulls i els donegals. Bulls diversos, que també en fem com les botifarres de molts tipus, els bulls també. En fem de rebollons, de castanyes, de festucs, així banyats amb moscatell perquè siguin més tendres. En fem també una mica morella i morro, de la llengua, així macerats amb sal i pebre. El pebre el molem al moment, és un pebre molt bo, excel·lent, i les coses pues, surten superbé sempre que fem les coses igual que es feien pues, ancestralment. Dels avis, antepassats de les mandongueres que hem parlat abans d'altres que ja hi havien sigut abans que tots nosaltres.
Clar, les mandongueres, com dius, que és una d'aquelles coses que moltes vegades a molts llocs s'ha perdut i a moltes cases tradicionals també s'ha perdut aquesta tradició de fer la matança tradicional del porc. Per tant, s'ha perdut aquella saviesa popular, aquella saviesa familiar que, doncs, que feien, que barrejaven aquelles carns i posaven aquells tipus d'amaniments. La teva àvia, suposo que a la seva època, el fet de dir, va, posem-hi bolets aquí en aquest bull, no? Posem-hi festucs, el pistatxos, que clar que un pot arribar a pensar que el pistatxo és forani, però aquí a Lleida ja fa una bona colla d'anys que en teniu de pistatxos.
Sí, sí, aquí està fins i tot a la cantonada, Sanaüja, que tancada continua sense garra, en tenim gent que en planta de festuc. És un producte de proximitat, quilòmetre zero, i que tractem amb ells perquè ens en puguin oferir.
Escolta, i ara que estem a l'estiu, el tema dels embotits, què és el que funciona més, l'embotit curat o l'embotit cuit?
Ara tenim el sec al màxim. Agrada molt, és un producte que és fàcil, que també doncs, el tema està que et fas un entrepà ràpid català de tota la vida, amb un pa amb tomàquet ben fet i un bon oli verge, i això agrada moltíssim al nostre client.
Hi ha una cosa molt important amb això de, amb tot això que estem parlant dels embotits cuits, perquè el que veiem moltes vegades és el tema de les curacions. No? Vosaltres aquí, els embotits, per la zona on esteu, el Bisbes, els Bulls, us agraden, diguem-ne, curar-los així una miqueta més secs o us agrada menjar-los acabats de fer?
Nosaltres aquí el tenim el client acostumat i des de sempre que tal com surt de la caldera amb el brou de la matança del porc de tota la vida, ja els posem el que és a la nevera i de la nevera ja el venem directament al públic final.
Veig una cosa important aquí, que, escolta'm, el tema de les botifarres negres, que sembla que potser a molts indrets podríem dir que és la menys coneguda o la que es demana menys, però veig que aquí a Antiga Casa Magí, no, aquí la botifarra negra funciona.
La botifarra negra és la nostra campiona. La veritat que per tot Catalunya se'n sent a parlar molt i ara des de que tenim botiga online, a través de poder-nos conèixer amb les noves tecnologies, està tenint molt bons resultats.
Escolta, i com us agrada menjar-la aquí, la botifarra negra?
Aquí nosaltres la mengem amb un bon pa amb tomàquet o fins i tot fent així una mica de col i patata i entremig, que això ja li diríem el trinxat de la Segarra i del Solsonès.
Déu-n'hi-do, el trinxat de la Segarra i el Solsonès. Home, em fa molta il·lusió aquí amb aquest estol que teniu de productes de veure-hi ossos d'espinada, que això a vegades costa de veure en una xarcuteria o una carnisseria.
Al ser mestres artesans i elaboradors càrnics i des del sector primari fins al sector terciari que venem, doncs com que ho tenim tot nostre, aquí és on podem oferir aquests productes que costen molt de trobar, com també fem panxes cuites, així però pel client final, que costa de trobar. Aquí molta gent quan mata el porc a casa seva, els pagesos de per aquí la zona, també els hi podem oferir un producte que és el que s'assembla més al que quan ells maten a casa seva. I això també ens dona un gran nom.
La panxa vols dir el ventre?
Sí, el ventre.
I com us el mengeu el ventre vosaltres aquí?
Mira, sal impebrat, o també es pot fer amb un bon amaniment que al gust del consumidor.
Perquè a la brasa és fantàstic el ventre de porc, eh?
Nosaltres així cuitet, i ja el fas a la brasa, ja tens un toc final únic.
Jordi, em fas venir una gana amb aquest estol d'embotits aquí, que jo no sé. Escolta'm, com veus tu el futur de la xarcuteria artesana, de l'artesania dels embotits a Catalunya?
M'agradaria que es potenciés una miqueta més, que la gent jove aspirés a no voler ser només enginyer, sinó també, com jo, doncs, que vaig passar per ser des de l'ESO cap a un tècnic formatiu de cicle de tècnic amb xarcuter i carnisser a la zona de Monells, a Girona, m'ho vaig tindre que anar a una altra província, però crec que això és molt important partir de la base i mantindre l'essència de lo que s'ha tingut i lo que es pot oferir dels serveis que té Catalunya, té un potencial molt gran i animo tots els joves a que vulguin ser carnissers, xarcuters, que mantinguin l'essència d'aquest país i que puguin oferir al públic i als clients un producte ancestral i únic. I falten més, cada dia falten més xarcuters i carnissers professionals. Esperem poder-los anar formant amb el temps.
Esperem que es vagin formant. Home, a vegades veiem algun carnisser o carnissera o, per exemple, no sé, ara estic pensant en Dario Cecchini, no? Qui li hauria de dir a aquest home allà en un poblet d'Itàlia que hi anessin tanta gent fora, no només del poble, sinó fora d'Itàlia, sobretot molts orientals, allà a comprar els seus productes i a menjar-los, no? Això seria una delícia, Quitorà.
Exacte, sí. Nosaltres ara estem a punt de començar a 5 metres d'on tenim l'establiment de sempre, una mica de cafeteria que la transformarem en un lloc per poder provar el nostre producte, a fer els productes aquests especials que tenim catalans, de la Segarra i del Solsonès i del centre de Catalunya, que el puguin oferir aquí als 5 metres i com un tema hostaleria-restauració que puguin provar-los.
Jordi, em sembla que el teu avi i la teva àvia estaran molt contents el dia que obriu. Per cert, quan serà això?
Això de cara al setembre ja ho tindrem en marxa. Ara farem un mes de prova remot i de cara al setembre ja ho tindrem actiu. I podreu vindre a provar els nostres productes d'alta qualitat aquí a 5 metres de l'establiment d'Antiga Casa Magí.
Doncs va, Jordi, espavila amb aquesta botiga que venim corrents a tastar tots aquests embotits. Me'n vaig cap a la muntanya.
Molt bé, que vagi bé. Amunt.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Amb Pep Noguer.
i des del Cellerrim a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Soc nouvingut a Rabós. Els meus amics tenen més de 70 anys i em parlen de la vida antiga del poble, una vida que ja no hi és, però jo veig. Em dedico a l'observació, a demanar el que no sé als avis del poble, a fer teixit social, a muntar fires de vi, a gaudir de la vida, caminar, a podar intensament, a conèixer la història de Rabós d'Empordà, a recuperar vinyes perdudes, a intentar que tornin a obrir el bar del poble, a vendre vi, a veure les postes de sol, a córrer per les vinyes i agafar préssecs de l'arbre, a fermentar quan no respiro, a canviar l'oli del meu tractoret, a desbrossar, a lluitar contra els senglars, a aprendre a fer paret de pedra seca, a collir ametlles, a cuinar per la gent que estimo, a fer classes de vi i vinya, a descobrir antics cellers ja en desús, a recuperar una petita bota de vi ranci, a escoltar la natura. Embotello tot això en format de 75 centilitres.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar avui una frase de Néstor Luján que vaig trobar a davant del forn Cisteré de Reus, que diu: el pa amb tomàquet és una benedicció de la cuina catalana. Pocs plats poden ser tan senzills i alhora tan plens de sabor i autenticitat. I això és el que volem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, sigui a l'estiu o sigui ara en podcast, que la cuina, l'autenticitat, el territori, la tradició i la pagesia sempre estiguin donats de la mà. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. So long now, so long now, surrender, surrender. We'll be right back.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.